Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Ja, estupendo.
Normal. Normal. Estupendo. Estupendament estupendo.
Exacte. No com tu, que estaves molt contenta perquè no hi havia pel·lícules de terror.
I venia, aquesta setmana venen totes en fila.
Venen una darrere l'altra. I la que no és de terror és de fer por, m'entens?
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
Bueno...
No m'entenen aquesta gent.
No t'entenen.
No m'entenen.
És que entendre de tu, de vegades, no sé si m'entens el que et vull dir.
Costa.
M'entens el que et vull dir?
Jo ho entenc.
Va, vinga, comencem, que avui tenim la tira. Mira, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pel·lícules.
11 pel·lícules, doncs anem per
feina,
que si no...
Això és el Nova Mas, avui.
Sí, perquè si no després el programa ens queda curt... No, i com que l'allarguem nosaltres, ens foten la bronca.
Vinga, va, doncs comencem, Montse, sí, dona.
Doncs vinga, comencem amb una pel·lícula espanyola que es diu El agua.
Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo la vida.
Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros, si este río está maldito.
El agua és la primera pel·lícula d'Helena López Riera, qui fa també de guionista d'aquesta pel·lícula. I està interpretada per Luna Pàmies, Bàrbara Leni, Nieve de Medina i Alberto Olmo. Els actors joves són més nous, però bueno, tenim a Bàrbara Leni, que la vam veure al Reino, al Desorden que dejas, i recentment a Los renglones torcidos de Dios. Aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes d'enguany, i la crítica para d'un film singular, si més no.
Sí, sí, la posa ben puntuada. A veure, això va de... Estem a l'estiu, en un poble del Levante espanyol, que diuen. Que això...
Que no és el mateix de Levante les Palmes.
No, això és una altra cosa. El Levante espanyol, jo entenc que vol dir per la zona valenciana, però en el fons és... Catalunya també és Levante espanyol.
Clar.
Però bueno, jo aquesta la situo per el que diuen i també... per la problemàtica, té a veure doncs, amb això, amb rius que es desborden i tal, que és bastant clàssic de la zona de València. No?
Sí, i a més amb zones més marginals encara és més clàssic, perquè estan ficats en zones inundables.
Doncs estem en el Levant espanyol.
Molt bé.
I s'acosta una tormenta que fa preveure que es desbordarà el riu que passa pel poble. Hi ha una llegenda que diu que en cada inundació acostumen a desaparèixer algunes noies. I és perquè les noies aquestes tenen aigua a dins. L'Anna viu amb sa mare i la seva àvia, o sigui, una casa amb tres dones. I viuen en una casa en la que la resta del poble en recelen. Hi ha algú ha passat o hi ha algú raro. Enmig dels trons i llampecs que estan anunciant la pluja, l'Anna coneix a José, un noi. Elles també estan receloses de que, hòstia, hi haurà una inundació, a veure què passa, no? Però ella intenta no pensar en aquests fantasmes familiars perquè ha conegut el José.
Clar. Està bé, a veure...
I a veure què passa.
La crítica, com deies, la puntua molt bé i parla d'un film fascinant, d'un impressionant debut. Però la crítica de fotogrames, que diríem que són aquests els que tenen veu... A més, que senten càtedra quan es parla de cinema.
De vegades s'equivoquen també.
Sí, però bueno, que és...
Sí, 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 sí.
Parla. L'aigua dissecciona una realitat que, com passa en el cine de Pierpaolo Pasolini, imagina't a quina alçada el posa, diu, transfigura el dolor en ritus, la marginalitat en un focus de resistència, allò atàvic en un camí a la transgressió, a la llibertat. O sigui, parla de tot això que dius tu, d'aquesta realitat, aquesta màgia, aquesta llegenda, aquesta...
Aquest creure que pot passar de tot.
Exacte. En fi, molt ben puntuada, aquesta, una òpera prima molt, molt recomanable.
Jo diria que per mi, aquesta seria la bona d'aquesta setmana.
Sí.
Jo
ho sé que... I ara anem a la dolenta de la setmana, vale?
Bueno, va, anem a la següent, va.
Digues. Anem a la següent. Capitán Nova.
No, és Capitana Nova. Encara que ells diuen Capitán Nova, és una noia.
Bueno, sí, és veritat.
Però és que suposo que en anglès diuen capità, sigui mascle o femella, però...
I és veritat, tens raó, és Capitana Nova. Molt bé.
Nadie sabe exactamente cuándo se torció todo. Creíamos demasiado. Más de lo que la Tierra podía dar. No esperemos más. No hay otra opción.
Es una misión secreta. Céntrate en el objetivo. ¡Hala!
Suerte, Nova.
Gracias. Vamos a necesitarla.
Doncs, Capitana Nova...
I endavant.
És la pel·lícula més dolenta d'aquesta setmana. És una pel·lícula holandesa. I el director és Maurice Trombors, que és el mateix de El Juego Perfecto. Hi ha tot un seguit d'actors que provenen de dels Països Baixos, amb els que no tenim massa relació cinematogràfica, amb la qual cosa no puc dir gaire cosa d'ells. Però la crítica no la deixa massa bé, eh? No és una qüestió meva d'apreciació.
A veure, aquí parlem... La idea no és dolenta, Montse?
No, és dolenta.
Parlem d'una pilot de nau experimentada, que és una capitana, diríem.
Del futuro.
És una capitana d'una nau. I viatja al passat per intentar evitar un desastre mediambiental que ha assolat el planeta. O sigui, estem en el futur, ha passat no sé què, i llavors ella viatja al passat per intentar resoldre que no passi el que va passar, que ara tenim els efectes.
Sí.
Bueno, el que passa és que quan ella viatja en el temps, ella també canvia i es fa més jove.
I es fa una nena.
I què passa? Que quan arriba a l'època que vol arribar...
Ningú se la creu.
Els d'allà diuen, bé, fa aquesta crida, tu t'havies tot de dies, no?
Clar.
I ningú li fot cas.
Clar, com a la Greta Thunberg.
Exacte. Ei, potser és ella.
Ah?
No seria la Greta que ve d'una altra banda?
Ah, això, que ve d'una dimensió... Pues,
no,
home,
del
futur. De,
futur. Viaja al futur. Endavant.
Claro. Bueno... Ja està, no?
Bueno, sí. El tema està, fa gràcia,
sí.
Vull dir, però bueno...
Està una mica mal resolt.
Però sabeu que ja ho veurem. Ja ho sé. Bueno, jo em sembla que no ho veuré, jo.
No. Molt bé, doncs
venim
anem a l'altre. Lugares a los que nunca hemos ido.
Manu.
Pensaba que no me ibas a reconocer ya.
¿Por qué desapareciste? Estábamos bien, ¿no?
Lugares a los que nunca hemos ido és una pel·lícula espanyola. En aquest cas està dirigida i amb guió de Roberto Pérez Toledo, que és el mateix director de Al final todos mueren o Como la espuma. En els papers principals trobem a Belén Fabra, que la van veure a pel·lícules com Instinto, Diario de una ninfómana o Gran reserva. Francesc Corbera, Pepe Ocio, De los favoritos de Midas o La familia perfecta i Verónica Moral. Aquesta pel·lícula ha estat multipremiada. És una pel·lícula que ja va rebre la Biznaga de Plata del Festival de Màlaga, a millor pel·lícula i millor intèrpret masculí, també al Festival de Cinema d'Alacant, la millor pel·lícula, i el Premi de la Crítica a Sergio Balseiro. Per tant, una pel·lícula que no tenim puntuació, perquè en ser espanyola normalment tarda molt en que ens arribi la puntuació, però
sí.
La
Mira,
fama le precede.
Sí, la... explicar de què va la pel·lícula,
sí.
Pues no tenim massa exactitud als detalls. De
no, perquè a més són històries creuades.
Clar, són diverses, per exemple, tenim la Helena, que ha demanat un sopar a domicili, però quan obre la porta veu que el repartidor és Manu. Manu va ser el seu gran amor i fa molts anys que no el veu. I llavors ha dit, hòstia, tu ets el massa.
Que ha sigut de la teva vida, no?
Clar, i això. Per tant, hi ha una trobada d'una parella que és aquesta. En altra banda de la ciutat, Javier és un director de repartiment, de cinema, suposo, a punt de posar a prova un actor amb el que manté algo més que un vincle professional. Per tant, és posar-lo, fer la prova de repartiment, però amb totes les implicacions que té la relació entre ells dos. No molt lluny d'allà, Eva es disposa a ser infidel per primera vegada al seu marit amb un company de treball. I, per altra banda, Marian i Oliver inauguren el pis amb el qual s'han hipotecat pels propers 30 anys. Finalment, Carol i Orestes es coneixen en una festa a la que acudeixen... És una festa rara. Hi va gent desconeguda disposats a abraçar-se els uns als altres. Molt bé, doncs aquests cinc llocs i aquests personatges estan tots ells, cada un d'ells, vaja, enfrontats a si mateixos amb els somnis que no han pogut complir.
Risas y lágrimas son
bienvenidas. I és que ningú va dir que era fàcil fer-se gran.
Vale. Hi ha pel·lícules, d'aquestes dels trentanyeros, n'hi ha bastantes. Suposo que també és un símptoma de la nostra societat, no? De allò que seràs gran i estudiaràs i col·locaràs
i tot anirà cada vegada millor, no? I cada vegada tindràs més oportunitats.
I no està sent així.
I de cop i volta te la fots a la vora de dalt de la porta.
I a més, tal com dèiem la setmana passada, de que les pel·lícules franceses tenen molt d'aquest context social, de la feina i no sé què, i de la marginació i dels immigrants, aquí a Espanya hi ha molta sobre aquest problema dels 30 anys. Vull dir, les distàncies... Hi ha moltes... Ara no les...
Que està bé perquè analitza la situació del jove, que de cop i volta té 32 anys o 33, que se suposa que ja estaria no sé què, situat, i encara està igual de despenjat i de...
Exacte.
I amb dubtes i amb...
Del futur, no? És que el futur ha llegado.
I és que no llega nunca el futur.
Molt bé.
No, aquesta té bona pinta,
Té bona pinta, sí.
Va, anem per una altra, Montse.
Anem per una altra? Doncs vinga, anem a una pel·lícula anglesa, La forja de un campeón.
¡Eh, Belcher! Se cree que puede luchar como su abuelo.
¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Dale tiempo.
La forja de un campeón també és la de les pitjors pel·lícules de la setmana, em sembla, eh? Perquè no hi ha valoració, perquè jo crec que ningú s'ha atrevit a posar-la i perquè, a més, tenim un Russell Crowe que necessitava diners, fijo.
I vingut a menys, però a més fa de...
Per això, Total, que ens trobem una pel·lícula que està dirigida per Daniel Graham, és la seva primera pel·lícula, per tant, li haurem de perdonar. Perquè és novato.
O dir-li que ho deixi córrer i que no ens castigui més
pel·lícules. Una altra cosa. I aleshores, doncs això, està interpretada...
Però Déu-n'hi-do si l'han deixat dirigir el Russell Crowe. I...
No, jo et dic el Russell Crowe en hores baixes.
Bueno, però és un nombre, nena.
És un nombre, però si necessites pasta ja pots fotre't el nombre.
Home, ja ho sé, però vull dir que a mi em deixessin dirigir el Russell Crowe.
Que sí, no, que hi ha actors bons. A veure.
Aniria en plan xulo per la Calaió.
A veure. Russell Crowe, que el coneixem tots, Gladiator, Una mente maravillosa, Els miserables, Master and Commander, papers d'aquells potents. Ray Winston, de la invenció de Hugo, del límite, Infiltrados, i Matt Hawkins, de Malèfica. Una pel·lícula que, a més, està basada en fets reals. Per tant, jo crec que és un problema de direcció d'actors, perquè la pel·lícula... Només veient el tràiler és d'aquelles de dir aquesta no la n'hi ha de veure.
Però bueno,
i a més el tema és molt sobat.
No te la carreguis tant.
Vinga, va.
No, el tema serà sobat, però podria sortir una bona pel·lícula.
Sí.
Perquè és un tema històric, diríem. Estem a finals del segle XIX,
sí.
Quan la boxa era l'esport dels reis o de la gent...
Sí, de l'aristocràcia, que es feien jugar a boxa al saló.
Sí. Resulta que Jim Belcher és un boxejador jove amb molt bones qualitats per la boxa i segueix els passos del seu avi Jack, que és qui l'anima i qui l'ajuda.
Sí, l'esperona.
Va arribar a convertir-se en el campió més jove de la història d'Inglaterra. I això és de l'època quan va néixer la boxa com a esport nacional
sí.
i que tothom hi estava a sobre del tema, no? Tothom estava interessat en aquest esport. Bueno, és la història d'aquesta època. Això podia ser una bona pel·lícula, no en sé.
Sí, però és que tu tinguis la mateixa sensació.
Sí, bueno, sí, veient el tràiler, o potser el que fa els tràilers...
Ha tingut mala llet. Va, anem ara a una pel·lícula que passarem molt de pressa. Es diu Tres exorcismos.
T'agrada, eh?
Sí.
¿Os apetece hablar con los muertos?
No.
Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate.
¿Laura? ¡Joder, Laura!
13 exorcismos, és que a més és difícil de dir-ho, és que aquest títol que és el va inventar.
No es pot dir de pressa.
No. És la primera pel·lícula de Jacobo Martínez. també les primeres pel·lícules que siguin de por és també com una tradició. Bé, aleshores, bueno, total, fotent-li tomàquet.
Airbag no va ser una primera
pel·lícula. No,
també. Bueno,
no. Va, és una pel·lícula que està dirigida per Jacobo Martínez i està interpretada per Maria Romalillos, que veurem després en una altra pel·lícula i també la van veure a Les Conseqüències, justament. Ruth Díaz, que la van veure a Hogar i a Adiós. Després Urko Olazábal, de Machiavel i de Pàtria. I José Sacristán, que bueno, ja no cal parlar de José Sacristán, aquest actor Formentera i Màgica de la Vaquilla, Viaje a Ninguna Parte.
És España este cine.
Exacte. En fi, 13, oi, és que és difícil, 13 exorcismos, així com la còpia de l'exorcista en plan canyí.
Jo us ho explico, això no és tan tonteria com diu la Montse. Es basa en una història real que va passar a Burgos el 2014, per tant, no estem tan allò...
No, però pues, per això em fan por, aquestes coses.
Vaya invento. Resulta que hi ha una família que va viure aterroritzada quan pensaven que la seva filla estava posseïda pel diable. I de com aquesta nena va passar una autèntica pesadilla per part d'un grup de persones amb qui ella confiava i que l'havien d'haver protegit, però van acabar convertint-se en els seus enemics. La història és aquesta. Després d'una sessió d'esperitisme, la Laura Villegas comença a comportar-se de manera estranya. I alarmats pel comportament aquest sinistre de la seva filla i convençuts de que el dimoni l'ha posseït, els seus pares van a buscar el padre Olmedo. El padre Olmedo és un dels 15 exorcistes autoritzats pel Vaticà per intervindre en casos de possessions demoníaques. I a partir d'aquí, una sèrie de fenòmens estranys començaran a afectar els protagonistes d'aquesta història. El tema...
No, que el tema...
Té suc,
A veure, quan jo dic que no vaig a les pel·lícules de por, és perquè em fan por. Però, a més, si el tema és de fets reals, és que ja ni miro el cartell. I el vaig veure, el tràiler, però només amb el pinganillo d'una orella. ¿Seguim?
Seguim.
Pues venga, corten.
¿Y a ti qué te pasa, imbécil? ¡Me cago en todo! ¡Es mi película! ¡Tú te callas la boca! ¡Me estás tocando los huevos desde el principio! ¡Sí que cierro la puta boca! ¡Seguimos grabando! ¡No apagues la cámara!
Corten es una película francesa, dirigida y escrita por Michel Hazanavicius, que es el mateix director de The Artist i de la pel·lícula Los Infieles. I això és una història original de... difícil, Shinichiro Ueda, Ryoichi Wada.
Molt bé.
I està interpretada per Romain Duris, de París, Eiffel, Todo el dinero del mundo, Benis Bejo, de El hombre del sótano, una libreria en París, i Gregory Gadebois, de El oficial y el espía, Normandía al desnudo. Està prou ben valorada aquesta pel·lícula, i es va presentar en el Festival de Cannes a la inauguració de la secció oficial fora de concurs i en el Festival de Sitges a la secció oficial de llargmetratges.
Aquesta t'ha agradat?
No.
Aquesta va d'un grup d'amics que es disposa a realitzar una pel·lícula de zombis en un edifici abandonat. Entre els tècnics i els actors, tothom està desganat i sembla que el director és l'únic interessat en treballar en sèrio per acabar la pel·lícula. De repent, apareixen uns autèntics morts vivents, lo qual embolica el rodatge original, però són autèntics, en aquest cas.
Mare de Déu, jo també amb el tràiler, no sé, la puntuació aquesta que li han posat, deu ser d'aquelles pel·lícules que serà de culte després, però és una estracanada.
No ho sé, Montse. El fet d'una gent que estan creant una història sobre zombis i que se n'enfoten dels zombis i fan el zombi i tot això, i de cop i volta apareix un zombi en sèrio, o bueno, un o diversos, pues sí, és un socorro, no?
Sí, però no m'agrada.
Bueno, tu no t'agrada, ja ho sé.
Bueno,
anem per un altre.
A veure si m'agrada més. Va, No mires a los ojos. Aquesta sí que m'agrada.
Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que le esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
No mires a los ojos es una película española basada en una novel·la de Juan José Millás i dirigida per Félix Vizcarret. En aquí el paper principal va a càrrec de Paco León, d'ahir de Toc Toc o la Peste, i l'acompanyen en els papers principals Leonor Watling, de Hable con ella o Los crímenes de Oxford, Alex Brandemühl, de Petra i Truman, i Juan Diego Botto, d'Ismael, Martín H, o últimament com a director de En los márgenes, pel·lícula que ja en vam parlar aquí. Aquesta va guanyar el premi a millor pel·lícula iberoamericana de la Setmana del Cine Espanyol de Valladolid, de la Semilci, d'enguany. I parla d'una cinematografia brillante, que recorre els vericuetos d'una mente neuròtica. Però està bé, aquesta està bé.
Està molt bé. Jo inclús comprenc el personatge. A veure, un tio porta 20 anys treballant a la mateixa empresa i el despedeixen. Ell es queda, bueno, devastat, es queda perdut, que no sap què fer. I l'únic que vol és desaparèixer del món, perquè tot el que tenia sentit per ell era la vida que portaven al treball.
Claro.
I de cop i volta el despedeixen d'aquella vida que era la seva, no? Està tan desesperat que quan surt a treballar, bueno, quan surt despedit, diríem, es fica en un camió de mudances i s'acosta junt i el tio s'amaga dintre d'un armari. I el camió engega. I el camió s'atura i descarreguen els mobles, l'armari on està ell també, amb ella dintre. I deixen els mobles a casa d'un matrimoni, la Lucía i el Fede. És un matrimoni que viuen amb la seva filla adolescent. En comptes de sortir de l'armari i fugir de casa, que això seria lògic, o sigui, que t'hagis ficat allà, vale, sí, però que un cop es fiquen a la casa...
Sí.
Ell es queda a la casa i aquesta mateixa nit decideix d'alguna manera pertànyer en aquesta família, o sigui, seguir dintre de l'armari i passar desapercebut però no marxar. Es converteix en un inquilino més de la casa, no? Però encobert, que
clar, no ho saben.
I es dedicarà a ajudar la família des de l'ombra, que no el vegin, que no sàpiguen qui és, i fer el seu dia a dia millor.
És fàcil.
Els hi frega els plats, fa coses.
Està molt bé, la idea és molt bona, és molt bona. És allò de què hace este hombre de l'armari, no? Dels xistes i tot això.
Sí, sí.
Però va en sèrio.
I l'home aquest, el actor, com es diu?
Paco León.
El Paco León, això. Ho fot de conya.
Fa de conya. A més, té aquella mirada.
Sí, sí, té aquella cara desbarat una mica. Ara faré allò. Aquesta és molt bona.
És molt bona. Vinga, anem amb una altra que també té bona pinta. Basil.
¿Qué pasa, papá?
Que no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
¿A una persona?
Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
I amb Basil, de nou, ens trobem amb una pel·lícula espanyola, i en aquest cas, escrita i dirigida per Avelina Prat. Està interpretada en el paper principal per Ivan Barnev, que és el de Jo servia al rei d'Inglaterra i la lecció, però l'acompanya Carra Lejalde. Carra Lejalde,
el nostre
Carra, ¿vale? Els apellidos bascos, també la lluvia, la vida padre, boom! I a més, Alexandra Jiménez, La zona, Las distàncies, 100 metros, i Susi Sánchez, de El lodo o Cinco lobitos, de la que també vam parlar fa molt poc. En aquest cas, la pel·lícula va rebre el premi a millor actor de la Setmana de Cine Espanyol de Valladolid, de la Semenci, els dos protagonistes. I és que, tot i tenir un tema sèrio i corprenedor, Carra li en aquell punt sempre de citurnidat, no? Que és com innocència, que li surt així.
Sí, però jo trobo que és un paper molt, que estem poc
habituats a veure-ho.
Això, no acostumem a veure-lo amb un paper d'aquest estil. I que, en principi...
Sí, home, a també en la Lluvia ell ve un paper seriosíssim, molt seriós.
Sí, però ha sigut conegut, sobretot...
Per les xorradetes, sí.
Exacte, per les bacanades i el...
No, però la que va fer de... que feia d'Ortega i Gasset, de la guerra.
Sí.
Una setmana, como mucho.
També, un paper serio.
Sí.
Vinga, va.
Bueno, resulta que tenim a Basil. Basil és un immigrant búlgar que té molts pocs recursos i malviu al carrer, al carrer, etc. L'única manera que té de guanyar-se la vida, és a dir, d'aconseguir algun caler per menjar, és a través dels jocs de taula. De mica en mica va sent conegut per lo bé que juga al bridge. El bridge és un joc molt popular en aquella, a la ciutat aquesta on passa, no? Però li falten adeptes i li sobren enemics, diria. La seva vida canviarà quan coneix Alfredo, qui és el Carla. Alfredo és un arquitecte jubilat i l'acull a casa seva durant un temps davant del susto de sa filla, que
diu que fas posant-te un home a casa.
Tens un tio i l'has agafat i el tens a casa, però què fas, boig, no? Però ell, bueno, que tenia que... bueno, no el podia deixar allà. Els dos homes no tenen res en comú, a més. L'únic que tenen a compartir és els escacs, la seva passió pels escacs. Malgrat les diferències, de mica en mica, Basil va aconseguint trencar les barreres de relació que té amb l'Alfredo. I és que Basil té un do, sap transformar per sempre aquelles persones amb les que relaciona.
És maco.
Està, sí. Hi ha una escena que surt en el tràiler, que ell va als serveis socials, al Carra,
Alfredo.
I diu, oiga, que tengo este señor que está en la calle, pues a ver, li heu de trobar una sortida. Diu, però no dice que está en su casa. Ja, bueno, però...
clar.
Jo no, que era mi casa, aquest tio.
Jo no m'he de fer càrrec, no?
Clar, jo no sóc als serveis socials.
Sí, sí. Aquesta té molt bona pinta. Sí. Anem a la següent?
Va, vinga, va.
Los pasajeros de la noche.
Mis queridos pasajeros de la noche, hoy es 10 de mayo. Soy Banda Dorval y os estaré acompañando hasta las 4 de la madrugada. ¿Y eres una seguidora incondicional del programa?
Sí.
¿Y por qué quieres volver a trabajar ahora?
Me he separado de mi marido. Bueno, se ha ido él.
Lo entiendo.
¿Cómo lo vas a hacer si nunca has trabajado?
Gracias.
Perdona, no quería decir eso.
Los pasajeros de la noche es una película francesa. En aquest cas, escrita i dirigida per Michel Herz, de Mi vida con Amanda. En el paper principal trobem a Charlotte Gainsbourg, que l'hem vist a diverses pel·lícules, Lux Eterna, Sunda, Un los buenos principios, Noé Habita, del gran Baño Slalom, i Quito Rayón Richter. La pel·lícula es va presentar a la secció oficial de llargmetratges del Festival de Berlín i va guanyar el millor guió del Festival de Valladolid.
A veure, estem a París, al començar la dècada dels 80, dels 1980. I és una època on hi ha un aire de canvi, d'esperança, de canvi polític i de canvi social. En aquest context, Elisabet acaba de separar-se i ha de fer front a la seva vida i mantenir els seus dos fills adolescents i cuidar de si mateixa. Vull dir, li canvia la vida de cop, no? Aconsegueix una feina amb un programa de ràdio nocturn. I allà coincideix amb Talula, que és una adolescent problemàtica i molt peculiar. Aquí entrevisten. O sigui,
sí.
No és una companya de feina. I ella també decideix endur-se-la a casa. La influència i l'esperit lliure de la jove, d'aquesta noia, canvia la trajectòria de les seves vides per sempre.
Sí, sí.
És bo, perquè una persona que s'acaba de separar i que li està canviant tota la vida, i llavors apareix aquella nena i encara li canvia més, diríem. És espectacular, això. Va, una altra.
Una altra? Vinga, per entrar a vivir.
Ta-tan! Estoy segura que esta casa está hecha para vosotros.
Espero que la casa no esté construida encima de un cementerio indio.
Hay fantasmas en la casa.
¿Qué? Anda, qué chorrada.
Nosotros flipamos al principio también, ¿eh? Pero es que, claro, o sea, que pides una cosa... No pides, o sea, piensas una cosa y te la da.
Te queda bien, ¿eh? Te queda...
Sabe hasta las tallas.
Todo.
Para entrar a vivir es española también. i escrita per Pablo Aragüés i a més dirigida també per ell, amb papers que trobem a Bárbara Goenaga, de 70 Bin Ladens, Kira Miró, Luisa Gabassa, Gorka Ochoa de l'Ascensor, i és una pel·lícula de la que tenim molt poqueta informació.
A veure, això va d'una parella que acaba de trobar un pis, el pis que buscaven, no? I tot sembla ideal fins que se n'adonen que encara és millor que ideal. La casa els hi dona tot el que demanen. És a dir, qualsevol desig que tenen,
sí, és una...
apareix.
Una làmpada màgica.
El qual, en principi, pues, és estupendo, però arriba un punt que es plantegen, a veure, necessitem això? A veure, això... vols dir que és bo, això? I se'n van adonant que si deixen de demanar, la casa els obliga a demanar igualment. I si no ho fan, poden acabar igual que els anteriors inquilins. La primitiva. Que van desaparèixer.
A mi ja em sona a crítica de la societat de consum.
Bueno, clar, sí.
Allò, sí. Si no pides, si no tens un yate, estàs fuera de la societat, no?
Sí, Va, doncs, anem per una altra.
Vinga, doncs, l'última de la setmana és Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades.
Silverio. Ya levántate, Silverio.
Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista.
Aquesta pel·lícula, Bardo, és la que té un tràiler amb una música espectacular, que té la música dels Beatles. I la veritat és que jo quasi vaig mirar-me ben poc les imatges, perquè les imatges manaven al ritme de la música, però sense saber exactament què estava veient. Que a vegades passen aquestes coses.
És que jo em vaig trobar que hi ha diversos tràilers. Un d'ells té només la música i no hi ha diàleg, diria. Em vaig buscar un que tingués diàleg perquè ens pogués donar pistes de què va.
Sí. Bé, doncs aquesta és una pel·lícula mexicana que està escrita, dirigida i amb música original, no parlem del tros dels Beatles, d'Alejandro González Iñárritu, que va ser el director i guionista de pel·lícules com Babel, Beautiful, Bergman, El Renacido. Per tant, aquesta pel·lícula ja també el precedeix
ja
totes
tens,
aquestes.
Ja tens un currículum davant.
Ah, això mateix. La interpreten Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani, Iker Sánchez Solano, Andrés Almeida. És un biopic del mateix director, més o menys, es podria interpretar, tu ja ens explicaràs una mica més de què va, i va participar a la secció oficial a concurs del Festival de Venècia de 2022. La crítica és una mica... aguafiestes. Mira, el que diu és una galeria de meravelles tècniques i d'inventiva, ¿vale? Un no acabar d'assumptes i frases que una vegada apagada la pantalla es queden amb l'espectador, i però és tan apabullant que cansa. Diu, sembla com si el director hagués de demostrar la seva genialitat a cada plano de pel·lícula. I clar, tot això al final et va deixant sense aire perquè diguéssim que et supera, no?
Bueno,
dir,
et satura, no?
Necessites espais de tranquil·litat. Diu, però és com una història de Mèxic en una pel·lícula excessiva i soberbia. Per tant, té aquest doble, aquesta doble valoració.
De tota manera, dona ganes d'anar-la.
Sí.
A veure, la pel·lícula aquesta explica la història d'un reconegut periodista i documentalista mexicà que torna al seu país d'origen per enfrontar-se al seu passat. Allà es troba amb els seus familiars, que l'estimen i que se'ls estima. També alguns mals records inquietants, així com un passat i una nova realitat. El seu país, o sigui, el passat del país.
El que el troba, deixa, el que recorda i el que
també,
troba.
Exacte. El personatge busca respostes en la seva vida per reconciliar-se amb la persona que ell és ara, en el present. En fi, per mi és una pel·lícula inquietant.
Sí.
Amb totes aquelles imatges oníriques,
sí.
Amb aquelles...
En aquell mirall que d'ell mateix.
Sí, deformacions, imatges deformades.
La vaig trobar boníssima. Sí. Ja et dic, llegeixo la crítica perquè la tenim i a més s'ha de ser honrat, però Jo penso que també és de les pel·lícules d'aquesta setmana. Però... Hi ha pel·lícules molt bones aquesta setmana.
Sí, sí, sí.
Llevades les de por i la,
veure,
de la capitana
Nova. Però hi ha les inquietants que no són de por, però quasi, no?
Sí.
El tio que es queda en el moble, en l'armari,
sí,
dintre
sí.
la casa,
no,
allò,
no,
és, allò és de pel·lícula de por.
Sí, quasi. Sí. Però està bé, està bé. Té una bona, un bon repertori.
Fa tres setmanes, nena, que fan pel·lícules bones.
I mira que són les setmanes que menys pel·lícules americanes hi ha. Jo crec que... Ja s'ha sentit.
Yankee Go Home.
Yankee Go Home, clar que sí. Perquè aquí, qui està aguantant el cinema de tota la vida és el cinema
ara,
europeu,
ara
el sud-americà,
sí,
i l'asiàtic.
I
el que som nosaltres, uns xotxonos per no anar al cine i fer que les pel·lícules aquestes es vegin. Ja està, no hauria d'haver dit xotxonos.
No, perquè ara amb tot això de Rússia, xotxono ja sona xetxeno i ja la cosa es pot embolicar.
Però és veritat que les pel·lícules americanes s'han dedicat a les plataformes, ara ja... Només dediquen al cine, aquestes que són espectaculars...
Però bueno, d'aquestes no sé n'hi ha alguna que és de plataforma, també,
sí,
eh?
Sí, 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 a Filmin i a Netflix ja,
estan
ja seran.
Fetes des
però
de...
és
no,
veritat...
O que estan, com es diu això, promogudes per Netflix
sí,
o per...
Sí, sí, sí. Però que em refereixo que és veritat que el cinema que tenim ara és de molt bona qualitat, havent tret del mig el monstru de...
La fàbrica d'alegries, de sueños, això, nord-americana.
Bueno, ja està.
Bueno, amics, espero que accepteu aquests consells de la Montse i
aquests comentaris
tan
imprevistos i tan sortits del corazón.
Avui tampoc hem saludat
els
nostres amics,
el nostre públic.
Ai, públic, públic, que no us tenim en compte.
Sí, sí, bueno, la setmana que ve prometem que saludem.
Sí, jo de moment deixa'm que el saludi ara, que encara és el temps. Amics de Fila Zero, ens ha agradat molt estar aquesta setmana amb vosaltres, tant que la setmana que ve tornarem.
Adéu, amics de Fila Zero.
A veure.
Adéu.